La caravana, amb Joan Trias. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, 8 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda i com cada dimarts també fem una parada, la parada solidària, i avui parlem d'una fundació que porta el nom d'un dels jugadors de bàsquet més coneguts i importants de casa nostra, Ricky Rubio, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlarem amb la Ricky Rubio Foundation, un projecte dedicat a la lluita contra una malaltia tan letal com el càncer de pulmó. També impulsen l'esport com a eina d'inclusió i integració de nens, nenes i joves amb risc d'exclusió social. La fundació té com a objectius promoure la sensibilització del càncer de pulmó a través de campanyes digitals, el suport a nens de barris vulnerables mitjançant programes extraescolars que treballen els valors de l'esport o el suport al programa de bàsquet unificat d'Special Olympics, entre d'altres. Avui puja la caravana per explicar-nos-ho tot plegat al coordinador de l'entitat, Josep Heredia.
Gràcies, Nina. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Moltes gràcies. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right.
Josep, pregunta obligada, com neix la Ricky Rubio Foundation?
Doncs neix de la voluntat del Ricky de poder tornar a la societat tot allò que està rebent gràcies a ser un jugador de la NBA. També neix a causa d'una promesa que va fer ell a la seva mare abans de morir. I d'aquí neix tot aquest projecte tan maco el 2018.
Una fundació que deia la Nina que té tres branques fonamentals d'acció, com la lluita contra el càncer de pulmó, la desigualtat social entre infants i el suport al programa de bàsquet unificat d'Special Olympics. Per què aquestes tres vessants?
Doncs perquè des que el Ricky va començar a jugar a bàsquet està molt sensibilitzat amb els nens i sobretot amb tots aquests nens que tenen malalties i nens que no tenen recursos per practicar l'esport. Al final, el bàsquet l'utilitzem com un vehicle per ensenyar tots els valors de la vida. Sabem que al final no tothom pot arribar a la NBA, però sí que l'esport és una eina clau per ajudar en tots aquests valors. I després la part del càncer de pulmó, òbviament, perquè la seva mare va morir del càncer de pulmó i és un dels càncers més letals, com bé heu dit, ara mateix.
Dèiem aquestes tres branques, anem a desgranar una mica tot. Pel que fa a la lluita contra el càncer, la principal eina que utilitzeu és precisament la sensibilització, no? I moltes més eines que poseu a l'abast pels que pateixen aquesta malaltia puguin passar-la d'una manera el més suau possible, el més normal possible, també pels seus familiars, de seguida en parlem. Però, esclar, les dades són les que són, eh? Un 24% dels joves d'entre 15 i 24 anys fumen. Una taxa que està creixent des dels últims 8 anys arreu de l'estat espanyol. Aquí rau la gravetat de tot plegat?
No només això, òbviament el tabac és una de les causes principals. Òbviament el 80% dels càncers de pulmó venen pel tabac.
80, eh?
Sí. Al voltant. El tema que es comenci a fumar en aquestes edats sí que és el preocupant, perquè al final ara mateix estem dintre un projecte de cribatge de càncer de pulmó i dintre de l'OMS ara està considerat que una persona que porta més de 20 anys fumant una mitja d'un paquet diari ja està en un risc molt, molt, molt elevat del càncer de pulmó. Per tant, com abans es comenci, més es pot allargar en el temps al fumar i aquí entra el risc.
Dèiem que la millor opció per deixar el tabac és no començar a fumar mai.
Totalment correcte.
És així de fàcil.
Sí, i tant.
Em deies que heu engegat un projecte de cribatge. Què és això?
El cribatge el que significa és com intentar detectar precoçment aquesta malaltia. Uh-huh. Vale? Llavors, òbviament, tenim uns paràmetres dels que s'està treballant a nivell europeu, a nivell Estats Units, i ara estem intentant impulsar aquí a Espanya trobar un rang d'edat, un niche de gent que és potencialment amb risc de tenir càncer de pulmó. Què vol dir això? Igual que es fa ara mateix amb el càncer de mama, amb el càncer de colon, amb el càncer de mama és el palpar, el vetge, visites recurrents. En el cas del càncer del colon és a partir d'una certa edat que reps una carta de la Generalitat. Uh-huh. Doncs estem intentant impulsar el mateix pel càncer de pulmó. Ara mateix, com està plantejat, són les persones majors de 55 anys i, com he dit abans, que han fumat una mitja d'un paquet d'irai durant 20 anys.
A més, des de la Fundació, Josep, crec que ajudeu a la investigació, importantíssima la investigació.
Importantíssim, és bàsic. I al final nosaltres, com a Fundació, no som experts, no som metges, no som científics, però sí que volem ser la part intermediària entre tota aquesta part científica i el públic en general. Trobem que hi ha una manca d'informació i també una informació que pugui arribar a la gent. Mm-hmm. Molts cops, quan escoltem algun metge, costa, perquè parlen de moltes coses molt científiques, i nosaltres el que intentem és posar-ho més a peu de carrer, que ho entengui tothom i poder arribar al màxim de gent possible.
Ara et posarem un jardí, Josep, que a mi m'agrada molt això.
Aviam.
Jo sempre sóc dels que crec que quan hi ha una fundació que feu una feina molt ben feta com la que feu des de la Ricky Rubio Foundation, és perquè supliu alguna cosa que no es fa des del caràcter públic. Per tant, hi ha poca investigació pública o es destinen pocs recursos a la investigació?
S'haurien de destinar molts més. No es dediquen pocs. Es destinen bastants, òbviament. Fa falta molta més inversió en investigació. Sobretot hi ha una part privada que és la que impulsa molt més, però a nivell públic, i el que sí que podem dir a nivell estatal i a nivell català, tenim un nivell d'investigació molt, molt, molt gran i hem d'estar orgullosos. Falten recursos? Sí. Se'n van investigadors fora perquè aquí no hi ha recursos? També. Però sí que s'ha de dir, es fa una bona feina, es podria fer millor, òbviament.
Ho dèiem abans, que oferiu a més millorar l'entorn clínic per pacients, però importantíssim també per familiars. Vital, això?
Vital. Tot això surt arrel de l'experiència del Ricky mateix. Mm-hmm. I també arrel de fer moltes visites als hospitals dels Estats Units. Els hospitals dels Estats Units és un altre sistema, són normalment hospitals privats, òbviament tenen una capacitat d'inversió molt més gran i fan uns espais molt amables. Això traslladat aquí, s'intenta, doncs això, que tant el pacient com l'acompanyant, perquè al final nosaltres pensem sempre en el pacient, que és el que ho pateix, està claríssim. Però tota la gent que envolta el pacient també pateix. També el nou hospital és algú impactant, és algú que no tens ganes, bàsicament. Quan te'n vas a un hospital, les parets, és algú tot molt fred. Doncs ara estem intentant donar una volta a això, fer un espai on et puguis sentir com a casa, que puguis anar allà i no tenir aquest estrès, poder estar tranquil, fins i tot poder tenir un espai on treballar. Els acompanyants molts cops surten de la seva pròpia feina per acompanyar, doncs, posar un espai on la gent pugui des de llegir, estudiar, el que faci falta.
En quins hospitals treballeu? Dit d'una altra manera, quins hospitals us han dit, hosti, doncs això és una bona idea i s'ha de fer?
Tot això va començar de Xeus, perquè és el primer lloc on la mare del Ricky va ser tractada, i a la sala de Xeus vam fer una petita sala d'espera, sobretot perquè allà hi ha des de puzzles, hi ha consoles, i va ser un projecte supermaco. El nostre següent projecte molt gran que estem treballant és a l'ICO de Badalona, el Germans Trias i Pujol. Estem intentant ara fer tota la sala de radioteràpia, que, com sabeu, al final tots els tractaments de radioteràpia han d'estar en uns búnquers, han d'estar molt, molt aïllats i estan a una planta menys 1. I és un espai on la llum entra molt poca, per tant, s'ha de fer un espai molt més amigable per tota aquesta gent. I un altre projecte és el gimnàs pediàtric de Vall d'Hebron, que el passat 11 de desembre vam fer un partit solidari a favor d'aquesta causa, i és una sala també on és molt funcional, però també volem crear aquest espai perquè els nens estiguin, no se sentin en un hospital, que estiguin com una sala de jocs o un gimnàs.
Parlant de projectes, Josep, parlant del projecte I Am Ready.
Ostres, projecte I Am Ready és un projecte molt maco que surt d'una startup, d'un noi que ens va contactar, ens vam seure a una terrassa enmig Covid, a xerrar i ens va explicar el seu projecte i vam arribar a un punt on vam veure que hi havia una mancança d'informació tant a famílies com a nens quan passen per radioteràpia. Tots aquests nens que passen per radioteràpia estan dintre d'unes maquinàries molt grans i són espais totalment desconeguts per qualsevol persona. I ens explicaven els metges, i això és una cosa molt important, que tots els projectes neixen també de les experiències pròpies dels metges i dels centres, perquè nosaltres no podem fer una feina que a ells no els hi serveix. I a l'escoltar tots aquests metges veiem que s'ha de sedar molts nens perquè estiguin quiets a l'hora de fer el tractament, que és molt, molt, molt important. Oh. Aquestes sedacions a un nen de 3, 4, 5 anys, durant 30 dies... És algo que s'ha d'evitar. Llavors, amb aquest projecte el que s'intenta és amb realitat virtual, utilitzant les noves tecnologies i amb, ara mateix amb un smartphone que pràcticament tothom té, el nen pot veure, abans d'anar a fer el tractament, què passarà, tot el que passarà, com l'anirà a buscar una infermera. I, òbviament, hi ha un nino, el Nixi, a dintre del vídeo, que t'explica tot. És a dir, no ho veus perquè t'ho expliquen, sinó ho veus perquè també el Nixi està passant aquest tractament i t'està explicant amb un idioma infantil, un idioma de nens i un idioma que et deixa molt més tranquil.
Simplement que algú amable t'acompanya, no?
Exacte, és com un amic, al final ho tenen com un amic. I ens hem trobat casos on ens explicaven els doctors que els nens s'ho portaven al col·le per ensenyar-li als seus amics de dir, mira el que estic fent. Llavors, desestigmatitzes un món que és bastant complicat i el fas fins i tot divertit i que la gent vegi, els pares, els germans, els avis, tothom pot formar part d'aquest projecte. I la veritat és que el nivell d'estrès, ara estem iniciant un estudi de veure quin és realment l'impacte d'aquest projecte, afecta els pares i els nens. I per nosaltres això és un projecte molt, molt, molt xulo que fa 3 setmanes vam aterrar als Estats Units per primer cop.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Per tant, Ricky Rubio Foundation no treballa només a Espanya.
No. També treballem als Estats Units i, de fet, el projecte Young Ready és el projecte més internacional, ja que també vam fer una entrega a un hospital de Xile.
Wow. Em deies, i em parlaves, de fer-ho tot més de forma amable de cara a les criatures, que és el desitjable, que ho visquin tot d'una forma, no sé si més divertida, però més amable, segur. Jo ja ho sé, i parteixo d'aquesta base, que no ets metge, Josep, però com se li explica a un nen que té càncer?
Bueno, al final se li explica com una preparació. És com, no, estàs en una situació doncs que tens una cosa dintre que s'ha de lluitar contra ella i s'ha de superar. Llavors, per fer tot això, has de passar uns dies a l'hospital i fent una mena de tractaments perquè això t'ajudi a tu a doncs, estar més fort, a estar amb més energia. Òbviament, és molt, molt, molt complicat. I la paraula càncer és una paraula que s'ha de dir. S'ha de dir perquè al final és una malaltia com una altra.
És molt tabú encara, el 2022?
Aquí a Espanya crec que cada cop menys. Als Estats Units, per exemple, el projecte Young Ready no ens han deixat dir la paraula càncer dintre del projecte. Això depèn de cada hospital i de cada metge. No és una paraula tabú, jo no la considero tabú. Però sí que s'ha de saber explicar molt, perquè si tu dius càncer, un nen et dirà, bueno, és com si el mateix que els dius un refredat. És el mateix per ells.
Però un sí que bitxo.
Un bitxo, exacte, és un bitxo. Com deien amb el Covid, és un bitxo. doncs més o menys així. S'explica d'una manera didàctica i, sobretot, gens catastrofista. És, al final, doncs es treballa. I dintre del projecte Young Ready fem un paral·lelisme amb el Ricky preparant-se per un partit i és més o menys el mateix que han de fer ell per preparar-se per quan sortim de l'hospital està forts. Vale? Llavors, una miqueta, bueno, amb sensibilitat, intentar tractar aquest tema sense treure-li la importància que té, òbviament.
Clar, però si diguéssim que la Ricky Rubio Foundation es dedica només a això, que ja és una feinada per si, ens quedaríem curts, perquè també us dediqueu, ho explicàvem abans, a la integració i a la socialització d'adolescents i joves sense recursos per activitats extraescolars. I és que, de fet, aquesta ha de ser una de les vessants de l'esport, no?
Exacte.
El camp valor.
Aquí el Ricky ho tenia claríssim des del primer moment. Ell volia utilitzar el bàsquet com una eina perquè ell considera que el bàsquet li ha portat tots els valors que té, que és com el treball en equip, el sacrifici, l'autoconeixement, que és superimportant. Nosaltres anem ara amb associacions de diferents barris Ara estem en el Raval, estem a la Mina, estem a Masnou i estem a Girona, i ara estem veient diferents localitzacions on podem seguir creixent. I el que nosaltres aportem és aquesta activitat extraescolar també perquè hi hagi un adheriment a l'esport. Al bàsquet, al final, als nens els pot agradar més o menys. No pretenem que millorin el seu vot, el seu tir. Això no és un objectiu, sinó
l'esport
que...
L'esport és l'excusa, diguem-ho així?
És l'excusa, totalment és l'excusa. Perquè al final, com he dit, l'important és passar-ho bé. I si utilitzes un exercici de bàsquet i s'ho passen bé, doncs perfecte. Però si et fiques a ensenyar a fer tàctica i hi ha nens que no els agrada, doncs aquí és on perdem la gràcia de que la gent li agradi l'esport, que els nens tinguin aquesta adherència i que al final l'esport és salut i t'aporta molt més.
Com es treballa amb aquest tipus de nanos?
Es treballa des d'un àmbit de jocs i explicant els exercicis d'una manera molt específica. Nosaltres hem fet un llibre que formem i donem a tots els entrenadors i on els expliquem una miqueta quin és el llenguatge que s'ha d'utilitzar, com s'han d'explicar els exercicis i com s'enfoca. Sempre reforç positiu en tot moment. Són nens que no saps la situació que tenen a casa, pot ser molt desastrosa, i aquest és el moment per ells de desinhibir-se, per dir-ho d'una manera. Llavors, sempre, des d'una positivitat, intentar, doncs, quan expliques un exercici, si fem un exercici de passe, no diem, nois, hem de fer un exercici de passe, hem de fer un exercici de treball en equip. La pilota treballa molt més ràpid si la passem entre tres persones que si un sol va corrent, per exemple. Doncs, exercicis així, en comptes d'explicar-ho d'una manera que jo he sigut entrenador i com jo ho explicaria perquè millorin, doncs, li dones una volta. Tots els exercicis tenen una manera de donar-li un valor i aquest és el valor que se'ls hi queda.
Clar, jo sempre he dit, Josep, que hi ha una generació de joves, de nanos, que no han viscut en no crisi. Si ens remuntem al 2010, vam començar amb crisi immobiliària, 2015 crisi econòmica, tots sabem que ha vingut una pandèmia, tornem amb una nova crisi econòmica, recessió, inflació, etc etc. No sé si heu vist un creixement de desigualtat i ho heu notat a la Fundació els darrers temps.
No, més que res perquè sempre hi ha hagut i això és un tema de que sí, poden haver-hi més nens, però al final és un problema que sempre ha estat allà. Molts clubs, i aquí tenim molta sort a Catalunya, molts clubs bequen ells als seus jugadors quan saben que els familiars no estan passant per una situació econòmica bastant crítica.
Adequada,
deixem-ho en adequada. Però sí que és veritat que sempre hi ha hagut, sempre hi haurà, i tenim tot tipus de col·lectiu. I aquesta és la gràcia, també, de que al final no només estem parlant de gent que ve de fora i s'ha d'incloure en la societat, sinó que estem parlant de gent dels barris, gent que ha tingut problemes a casa, i és la gràcia. Al final juntem tot tipus de cultures i això ens fa que el projecte sigui molt més ric i que al final els nens puguin sortir amb uns valors, jo crec que molt més forts.
Crec que és això que deies ara, eh? M'explicaves abans, esteu al Raval, al Masnou, a Girona, etcètera, etcètera. Tu segur que els has vist quan surten d'un entrenament?
Uf.
Com surt un nano d'aquestes característiques?
Uf, contentíssims. A part, els hi regalem fruita. Els hi regalem fruita, gràcies a Matlleu Origen, que col·labora amb nosaltres. També intentem, doncs, inculcar aquests hàbits saludables. I surten realment molt i molt contents. Penseu que aquests nens, nosaltres intentem sempre donar-los una equipació, fer petits detalls, surten encantadíssims, però encantadíssims. De veritat, és que per nosaltres és els entrenadors s'ho passen molt bé. Jo cada cop que hi vaig és una il·lusió i et veuen i al principi sí que costa una miqueta entrar dintre del seu món, però un cop hi entres...
T'ho donen tot, eh?
Ho donen tot.
Parlant de crisi, feia referència abans a la Covid, a la pandèmia que hem viscut. Com ha afectat en la vostra manera de fer la Fundació?
Doncs molt. Ens ha afectat...
Tot és presencial.
Sí. A veure, no tot, però la majoria, perquè ens agrada molt el ser propers. Ens agrada molt fer actes amb la gent, que sigui visible, que la gent pugui col·laborar, que la gent pugui estar dintre, com nosaltres diem, dintre de la família. Un cop algú col·labora amb la Fundació, ja és la nostra família. Per què? Perquè al final tota persona que vol ajudar, per nosaltres és un luxe. És un luxe poder tenir tota aquesta gent. I en el temps de pandèmia sí que vam tenir que parar molt la nostra activitat, però el Ricky va decidir que ell volia donar suport a hospitals locals. És una cosa que no va sortir, i de fet no, és el primer cop que crec que ho parlarem. Doncs vam fer donacions de mascaretes, donacions de tot equipament mèdic a diferents hospitals de Catalunya.
Finalment, Josep, un dels altres projectes importants, jo crec que és magnífic aquest també, que impulseu, és el suport al programa de bàsquet unificat de Special Olympics.
Sí, des d'un inici amb Specials Olympics, que de fet el Ricky és ambaixador global de Specials Olympics, que aquest any hem renovat, vam fer el primer torneig inclusiu, i és a nivell estatal. Venen equips de tot arreu. Els tenim 3 dies a Masnou fent un torneig on hi ha nens amb discapacitat. Bueno, nens. Joves amb discapacitat i joves sense discapacitat, i que fan un torneig amb moltes normes. És un bàsquet diferent, però és un bàsquet on aprenem tots moltíssim. És maquíssim. Us animo a venir a veure-ho, perquè de veritat és una festa. És una festa, els nens s'ho passen de conya, i al final veure la col·laboració entre tothom és algú maquíssim. I et dic, aquesta serà una edició també amb Snow aquest any, la farem al juny, estem ara encara pendents de dates, però és un projecte que també ens fa molta il·lusió.
Ara ens parlaves del juny, però clar, som a 3-4 dies de Nadal. Hi ha projecte entre mans o no?
Sí, al Nadal nosaltres, dintre del nostre community team, intentem fer doncs una festa, que els hi podem donar un regal de Nadal, que puguin disfrutar d'un ambient i una jornada doncs maca, i la veritat és que, bueno, acaben molt, molt, molt agraïts, també.
Com podem ajudar nosaltres a la Ricky Rubio Foundation?
Dintre de la web, nosaltres tenim tots els projectes i els tractem com a productes. Per què? Perquè nosaltres sabem que al final, quan tu vols col·laborar, necessites veure algú palpable. I això és el més normal. Quan dones un euro, vols saber on va aquest euro. I dintre de la web, nosaltres tenim aquests projectes on es poden fer aportacions. També una altra manera és, si hi ha alguna mena de projecte a nivell personal que creieu que encaixi dintre dels valors de la Fundació, com diem, nosaltres tenim les portes obertes. Escoltem i llegim tots els mails que ens arriben. Em passo tot el dia trucant, parlant amb gent que vol col·laborar. A vegades encaixen, a vegades no, però fer saber que és una fundació de tots, que és una fundació on la teva idea, el teu temps, és a dir, jo sóc pastisser, l'exemple que posa el Riqui sempre. Jo sóc pastisser, què puc fer? Doncs mira, quedem en un dia i veiem els cumpleanys de nens del community team, i anem a preparar un pastís per cada nen i els anem a portar. I aquesta és la teva aportació. Doncs perfecte. Si podem trobar aquest encaix, nosaltres ho intentarem sempre, perquè la voluntat d'ajudar per nosaltres és superimportant.
Per qui ens estigui escoltant, Josep, segur que hi ha gent que diu... Està molt bé tot això, està molt bé tota aquesta feinada, segur que en sou moltíssims treballant.
No tants, eh?
No?
No tants.
Quants en sou?
No. Mira, ara, perquè els entrenadors, només els considerem com a entrenadors, per tant, no considerem plantilla, però som uns 4 o 5.
4 o 5 i feu tot això?
Sí.
T'has dit en sèrio?
Sí. I no tots a jornada completa. Molts dels treballadors... Molta part del seu temps és donació a la Fundació.
Que bèstia, ho deia perquè en Josep no para de repetir. En Ricky proposa, en Ricky posa exemple no sé què, en Ricky no sé quantos, que ningú es pensi que en Ricky Rubio ha fundat això, ha fet aquesta fundació, i ell ha estat allà tan tranquils als Estats Units i s'ha desvinculat. No, s'hi vincula dia rere dia.
No, cada setmana tenim una reunió amb tot l'equip i ell hi és. Per tant, ell és un més de l'equip. No està dintre la plantilla, però sí que el podem considerar un més de l'equip, i tot passa pel Ricky. Òbviament, nosaltres fem un filtratge del que li ha d'arribar, però pràcticament tots els projectes, el Ricky està assabentat, el Ricky està a sobre, i són projectes que sempre ens demana que ell es pugui implicar. Per tant, tots aquests projectes que anomenem, al final el Ricky algun dia o altre estarà participant en el projecte.
Coordinador de la Ricky Rubio Foundation, Josep Heredia, ha estat un plaer. Salut i força.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.